Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giné. Els darrers esdeveniments polítics, econòmics i socials que estem vivint mereixen, sens dubte, una anàlisi, i la ciència que analitza la realitat social és la sociologia crítica. I qui millor que José Manuel Rodríguez Victoriano per a fer-nos una radiografia que englobe tots aquests esdeveniments actuals que configuren un món divers i molt complex. El nostre convidat naix a València, l'Horta. És llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid. És doctor en Sociologia i treballa al Departament de Sociologia i Antropologia Social i desenvolupa la seva investigació al Departament d'Estructura de Recerca i Investigació Sostenibilitat. Com a investigador, ha participat en projectes d'R+D+I finançats en convocatòries competitives i no competitives d'administracions o entitats públiques i privades, entre les quals destaquem inestabilitat laboral i percepció de la ciutadania, contractació d'una assistència tècnica per a la realització d'una investigació sobre motivacions per a l'accés i l'ús de la informació i el coneixement d'Andalusia. Entre les seues publicacions i documents científics i tècnics, destaquem dels últims els següents: l'obertura qualitativa en la investigació dels conflictes socials, un article publicat en la revista L'apertura qualitativa en la investigació de los conflictos ecológicos sociales, i els infoexclosos o infoexcluïdos del capitalisme, un article que va publicar en la revista Barcelona Metrópolis Mediterrània. I, finalment, el nostre convidat ha participat en congressos nacionals i internacionals, entre els quals ha presentat els treballs següents: Research, Responsibility and Democracy, publicat al Congrés Second Science and Democracy World Forum, Dakar 2011, i la democratització de la ciència com a objectiu central per a la nova ciutadania, usos socials de la ciència, tecnologies convergents i democratització del coneixement, al Congrés Foro Mundial Ciències i Democràcia, al Brasil l'any 2009. Què s'entén per sociologia crítica i quins són els fonaments d'aquesta disciplina?
Bé, la sociologia és un anàlisi empíric i teòric de la realitat social, no? Lo que tracta de fer la sociologia és entendre, no? Pues les dimensions que constituyen la nostra realitat social. La sociologia crítica va un poquet més enllà, no? I lo que fa, a banda de introduir i incloure i ser rigor, no? En l'anàlisi, també fa valoracions sobre els futurs, no? Sobre els futurs possibles de les societats, no? En aquest sentit, la sociologia crítica no reduís la realitat social a lo que existís, a lo que és, no? Sinó que tracta també d'analitzar i valorar els seus futurs possibles. Esa seria la diferència entre dos perspectives, no? La perspectiva sociològica i la perspectiva de la sociologia crítica. En principi, la sociologia en si mateix ja és crítica, perquè el fet de ser socials, no, pues nos fa naturalitzar pues les relacions socials en les que hem nascut i creiem, no, que aquestes relacions pues són naturals, no? I no s'adonem, per el mateix fet d'haver nascut, d'haver sigut educat i socialitzats, no, que són construccions socials i són moltes vegades, no, pues el resultat de conflictes de forces i de relacions de poder, no? Entonces, en aquest sentit, la mirada sociològica, no, és una mirada que ja posa de relleu, no, esta dimensió, no, no natural del món social. En el País Valencià van tindre un magnífic sociòleg, no? Josep Vicent Marqués, que va faltar fa uns anys, no? Mestre nostre, company i un gran amic, no? Que un dels seus primers llibres de divulgació sociològica es deia precisament "No és natural", no? La realitat social no és natural, no és transparent, no? I precisament el que fa la sociologia, pues, és mostrar, no, les relacions de conflicte, dominació i poder que n'hi ha en aquesta construcció natural, no? I la sociologia crítica va un poc més enllà, no? I a més, no, analitza, no, les possibilitats de transformació i canvi, no, i els seus futurs, i valora, no, en un sentit de vinculat al progrés social, quals podrien ser, pues, les més factibles, no?
I pel que fa, bueno, has explicat el que és la sociologia crítica, però la relació entre la sociologia crítica i la sociologia tradicional, quina és? És a dir, són disciplines oposades o s'han de veure com a complementàries?
Bueno, són disciplines que posen l'accent en parts diferents, no? En l'origen de la investigació social, no? L'origen de la investigació social i de la pròpia disciplina sociològica està vinculat a les grans transformacions, no, que varen constituir el nostre món modern, no? La revolució francesa, la revolució industrial inglesa, el naixement del capitalisme, no? Les grans mestres de la sociologia, els pares fundadors, no? Marx, Durkheim, Weber, no? Estan atravessats per aquests conflictes que canvien, no, l'estructura d'un món medieval, feudal, i donen lloc al món, a la modernitat capitalista en la que estem involucrats, no? I en aquest sentit, des d'aquest mateix moment i des d'aquesta mateixa fundació, la sociologia s'indueix en dos grans branques, no? La sociologia, diguem, nòmada, no? que seria una sociologia vinculada, no, a l'estudi d'aquestes transformacions, no? I a tractar de, mitjançant les seves investigacions i els seus anàlisis empírics, no, aquestes qüestions fonamentals, no? En què se diferencia la sociologia del saber comú, que està sustraïda en una investigació empírica i una reflexió teòrica. Això és el que fa diferent un coneixement sociològic d'una opinió o d'una creència, no? Bé, pues, a partir d'ahí, una gran branca tracta, no, d'indagar les transformacions del món modern i tractar amb les seves investigacions i els seus treballs, no, portar-les més enllà, en un sentit de progrés, en un sentit de transformació social, no? Marx, en aquest sentit, no, és el gran representant d'aquesta sociologia socialista, per dir-ho en termes més classes i tradicionals, no? I que a més és el gran fundador de tota la rama de la sociologia crítica contemporània, no? Després n'hi ha una altra sociologia que se conforma en l'anàlisi de les transformacions del món modern, no? D'aquest món que hi ha tras les transformacions del món mitjaval, no? I que tracta d'alguna manera d'estabilitzar aquestes transformacions i utilitzant els seus coneixements, les seves investigacions empíriques, i al mateix temps que tracta d'estabilitzar aquestes noves formes, també tracta d'estabilitzar les noves relacions de poder que es donen. No? La diferència fonamental seria que n'hi ha, aunque els instruments són molt semblants, no n'hi ha una diferència, diguem, substantiva en termes de metodologia, de rigor empíric i tal. Una sociologia està molt compromesa, no, con el establiment, con mantindre, no, el status quo, no, per dir-ho d'alguna manera, no? I l'altra sociologia, no, està molt més interessada en assenyalar els conflictes, en analitzar les relacions de dominació i en pensar les formes de la seva transformació, no? Sí. Esa seria en este sentit la diferència fonamental entre ambes perspectives, no? Per suposat compartissen, pues, un patrimoni comú de teories, de metodologies, de formes d'investigació, però l'accent se posa en llocs diferents, no?
Doncs, José Manuel Paclaves, amb Toni, de la diferència entre una i l'altra, tot i que comparteixen, com tu estàs comentant, instruments, teories, però si haguérem de saber d'on on naix exactament, podíem posar-la en algun lloc. Naix en tal lloc, la sociologia crítica.
Sí, bueno, és ese lloc, no? Esas grans transformacions, no? que es donen al voltant del segle XIX, no? I sobretot la sociologia crítica trobaria, no? la seva referència central, no? en l'obra de Marx, no?
Com deies abans.
Però una obra de Marx que no pot ser però que no pot ser separada d'altres autors dins de que no estarien precisament vinculats a la sociologia crítica, però són fonamentals per a la sociologia crítica, como Durkheim, Emil Durkheim o Max Weber, Emil Durkheim en Francia, Max Weber en Alemania, ¿no? Ese es el job, ¿no? Pero y a partir de ahí pues se desenvolupa históricamente, ¿no? Y te pues ni a una importancia muy gran, ¿no? de la sociología crítica en la escuela de Frankfurt en Alemania, ¿no? Uh-huh. Ni a una tradición de sociología crítica en el País Valencià, además hablaba de Josep Vicent Marqués, pero uh-huh. y por supuesto en el Estado español, ¿no? Pero una de las corrientes más significativas de la corriente de la sociología crítica española es el denominat qualitativisme crític madrileny, no? que precisament pues, té els seus mestres, no? Jesús Ibáñez, Alfonso Ortí, valenciano per cert, no? Ángel de Lucas, i que en un context de dictadura franquista, no? desenvolupen, no? les expulsats de la universitat, no? desenvolupen les seves tasques de investigació i d'anàlisi. I a més en un moment molt interessant, i és el moment en què la societat espanyola està transformant-se en una societat de capitalisme de consum, no? Són els anys 60 on comencen a aparèixer les marques, les imatges de Nestlé, Coca-Cola, no? i els nostres mestres, perquè són sigut grans mestres, no? Ibáñez, Ortí i Ángel de Lucas, entre altres, no? pues se guanyen la vida expulsats de la universitat investigant sociològicament les representacions socials d'estes marques, no? Després, afortunadament, poden retornar a la universitat uh-huh. i se poden dedicar a ensenyar-nos i aprendre d'ells, no? Uh-huh. Però vull dir que en este sentit la sociologia no és més que un anàlisi rigoroso de la realitat social que moltes vegades se'n donen condicions hostiles, no? N'hi ha una anècdota que li agrada molt contar a Alfonso Ortí, no? i que a lo millor vos pot servir per a entendre una miqueta esa diferència entre sociologia i sociologia crítica, no? Jo diria abans que la sociologia en si mateixa és crítica, no? Durant la dictadura i l'anècdota que contava Alfonso Ortí és que durant la dictadura del general Franco, no? N'hi ha un ministre que està donant una conferència dient tots els pantanos i totes les coses que n'hi han inaugurat, no? en aquests anys, no? i n'hi ha un senyor en la primera fila que tot el temps està dient-li no con el dit, no? Finalment el ministre se cansa i diu, ja, però usted que està dient, i diu, no, és que jo soy viajante de comercio, no? I totes aquestes coses que dice, tal, pues he passat por ahí, no? o no se han empezado, tal, i el ministre le diu, pues bueno, menos viatjar i más llegir els diaris, no? Però, clar, què passa? Que el coneixement de la realitat te permet contrastar, no? lo que realment existís i lo que realment, no? I en aquest sentit, pues, l'anàlisi mitjançant enquestes, mitjançant la producció de coneixement, no? ja te dona una visió de la realitat que és sempre incompatible amb les definicions que l'agradarien al poder polític. No?
Exacte. José Manuel, has introduït un poc la figura de Jesús Ibáñez, no? que sabem que és una figura central i és un mestre indiscutible de la sociologia crítica espanyola, però ens agradaria que ens comentares quina va ser la seva aportació principal a aquesta disciplina.
Vale, Jesús Ibáñez és un personatge molt rellevant, no? Perquè bàsicament fa un és un precursor, no, de lo que seria realment la complexitat en el coneixement científic, no? De formació filòsof, és un gran coneixedor de totes les ciències naturals, la física, la biologia, no? És un gran coneixedor, per suposat, de les ciències socials, no? Sobretot totes les corrents vinculades, no, al materialisme històric, al psicoanàlisi, a la pròpia teoria sociològica, no? Al mateix temps és un gran coneixedor de la ciència ficció i de la poesia. És un autor, quan llegim a Ibáñez, la dimensió poètica està permanentment present en els seus treballs, no? I seria un savi, no?, a la vella usança, un renacentista capaç d'integrar els coneixements de les ciències socials, les ciències naturals, però no únicament és això, perquè sobretot, no, Jesús Ibáñez és un gran investigador, no? En les seves esquenes fa al voltant de 1000, és el dels primers que comencen en l'estat espanyol a fer enquestes estadístiques, i és el artífice d'una de les pràctiques d'investigació més rellevants, no, de la sociologia espanyola, que és el grup de discussió, que és un mecanisme per analitzar les representacions socials de diferents sectors socials, no? Entonces, en aquest sentit, pues Ibáñez és un pioner, és una persona en una altíssima complexitat, no?, que introduís totes aquestes dimensions teòriques i de coneixement, i al mateix temps no és un erudit que està pensant això en el seu laboratori, no?, sinó que pues, en la seva tasca al voltant durant 30-40 anys, no?, el que fa és sobretot és investigació. Investigació social, entrevista a gent, parla amb gent, trau les seves conclusions, i al mateix temps pues, és una persona compromesa en la transformació de la realitat social, en aquell pues, va ser encarcelat durant el franquisme, va ser, no? Però també després ja en la transició democràtica, des de l'inici mateix de la transició democràtica espanyola, comença a manifestar la seva diferència i la seva distància con els nous poders, no, democràtics, no? En concret, pues, con el Partit Socialista que arriba al poder ja, com sabeu, pues, en el 82, no? O sea, diferències en el sentit de demanar, diguem, més democràcia, de demanar més progrés, de demanar més igualitarisme i marcar aquestes distàncies des del seu lloc, des de la seva reflexió, en aquest cas des de la seva vessant d'articulista, d'escriptor en El País, en diferents diaris, en diferents revistes, etc. de l'època. No?
Tu vas coordinar al maig de l'any 2003 el primer seminari internacional de sociologia crítica que justament porta per nom Jesús Ibáñez. I des d'aleshores se n'han fet 3 edicions. Voldríem que ens digués quina valoració fas d'aquesta experiència.
Sí, de fet, bueno, estem pensant en fer en guany la quarta per a maig de l'any que ve, no? Crec que és un moment, no? Vivim en un moment suficientment complicat, no? Per a retomar l'esperit crític, no? I poder fer anàlisis rigorosos de lo que està passant, no? Bé, la idea del seminari crític va ser enllaçar, no, la tradició crítica, no, de la sociologia valenciana, no, con els sociòlegs que ens havien, que ja sent treballant com a professors del departament, no, s'havien format en, sobretot en aquesta tradició de la sociologia crítica madrilenya. No únicament, no, perquè també la idea era pues, tractar de portar a convidats a sociòlegs internacionals de relleu, no? I de fet durant els 3 seminaris sempre hem tingut presència de rellevants sociòlegs internacionals, no? En una dimensió molt concreta, no? El seminari tenia la idea no de ser un gran esdeveniment, no, cap a fora, sinó de ser un gran esdeveniment formatiu, que siguera sobretot profitós per als nostres estudiants i que posara en contacte als nostres estudiants amb pensaments suggestius, no, de l'anàlisi de la realitat social. De fet, cada edició va tindre un objecte temàtic, no, des de l'últim que va ser els intercanvis desiguals, on se ponia de re, anticipaven, no, per dir-lo d'alguna manera, no, el que després va ser la gran crisi actual, no, esos fenòmens de desigualtat creixent que estava provocant ja la globalització neoliberal i cuyes conseqüències no eren encara visibles en l'estat espanyol i per suposat no eren tan visibles com són ara, no? I entonces analitzem esos intercanvis desiguals, hasta altres seminaris que es varen dedicar pues, a plantejar-nos pues, la qüestió de la investigació empírica, les seves característiques i tal. Però el seu objectiu fonamentalment era ese àmbit de connectar i mantindre la tradició de la sociologia crítica valenciana, que per suposat sempre és minoritària, el que domina és una sociologia acadèmica, no? El que domina és una sociologia majoritària que està sempre vinculada a l'estatus quo, no? són gent d'ordre, no? Els nostres companys, no? Són gent d'ordre, no és una casualitat que molts hagin sigut abans capellans, no? La sociologia té una vinculació, no? Els orígens, no? Con l'Església. Bueno, estic parlant de la generació que serien ara els sèniors, no? N'hi ha exemples molt significatius, no? Entonces, són gent d'ordre, no? Que analitzen molt bé la realitat, que l'entenen molt bé, però estan molt vinculats a mantindre l'ordre, no? Entonces, la nostra idea en este sentit era connectar con esa tradició crítica en el País Valencià, que també l'ha hagut i també està present, no? I ser capaços de que els nostres estudiants pogueren aprendre a pensar millor, no? I aprendre a conèixer la realitat i a tractar de pensar les seves formes de transformació, no? Jo voldria dir també, aprofitant lo de Jesús Ibáñez, no? Que esta dimensió subratllar, no? Esta dimensió dels grans mestres de la proximitat amb els seus estudiants, no? O sea, estem malauradament molt acostumats a professors que marquen moltes distàncies amb els seus estudiants, que los tracten amb un excés de sadisme innecessari, no? I que no compten, no? Que no tenen el respecte necessari per entendre que l'estudiant que està treballant amb ells és un ser d'aprenentatge que hay que tractar-le amb molta cura, no? I amb molta dedicació, no? Esta dimensió que Bolònia destruís tractant de fer-nos grans investigadors i que la nostra valoració sigui el sexenio, no? I que deixa a banda, no? El paper fonamental, no? De la docència i el respecte en aquesta docència com un element central. Pues Ibáñez esa dimensió la tenia. Jo me'n recordo, pues, parlant amb ell com 18, 19, 20 anys, no? Que era, pues, claro, un gran mestre, no? Pues no tenia dedicava el seu temps, estava xerrava amb nosaltres tot el que siguera necessari, no? Era una persona, no? La que immediatament pues, se ponia, no? En un lloc d'horizontalitat, no? que és molt valuós, no? I aquesta dimensió jo crec que n'hi hauria que recuperar-la, és consustancial també a l'aprenentatge, i de fet és el que en la universitat el que fem és sobretot això, transmetre coneixements, no?
I tant que sí. Doncs, abans en el que era la presentació del teu currículum, doncs Elisa comentava el concepte d'infoexclosos. Aleshores, volíem comentar això en la revista aquesta Metròpolis, doncs hem trobat aquest article i l'hem llegit, i parlava d'infoexclosos. També hem sentit a comentar un altre concepte com infoxicació, no? Que últimament és la intoxicació informacional a què estem sotmesos. Però així, en el que comentaves i que ara m'agradaria que ens parlares més detalladament, sembla que és un terme que indica exclusió de la informació. Però exactament què és el que comentes, perquè és bastant interessant.
Sí. Bueno, gran part de la meva activitat investigadora en els darrers anys s'ha dedicat a analitzar les dimensions de desigualtat que n'hi ha al voltant d'aquest concepte clau dins de la sociologia, que és el concepte de societat del coneixement, no? O sea, la nostra societat s'ha definit en els darrers anys, no? per sociòlegs tan rellevants com Manuel Castells i altres, no? Com una societat del coneixement, com un dels tres més definitoris, no? D'esta realitat, no? Esa definició el que fa sobretot és amagar, no? Que aquest coneixement és un productor permanent de desigualtats, no? Entonces, a partir de dos investigacions financiades per la Direcció General d'Assumptes Socials de la Unió Europea, no? Que trataven de es proposaven investigar, no? La relació entre les noves tecnologies de la informació i la comunicació, no? I el sector social en situació d'exclusió o risc d'exclusió social, no? Pues, a partir de tota aquesta, des de 6 anys treballant en aquesta direcció, no? Que van ser pues, molt productius, no? Fem entrevistes, investigació, enquestes, analitzant tota la informació, totes les fonts secundàries, no? I sobretot viatjant a països tan diferents, no? I àmbits de relació tan diferents com podien ser Rumanía o Extremadura, ¿no?, en el estat espanyol, ¿no?, en el sentit de que Extremadura ja en aquells anys serà un lloc pues, paradigmàtic en el sentit de desenvolupament de les noves tecnologies, ¿no?, i en Rumanía, per exemple, pues, tenien en alguns llocs rurals, per exemple, problemes simplement per a tindre llum, ¿no? Bueno, a partir d'ahí, ¿no?, de tot este treball empíric que va ser molt substantiu, varen a conceptualitzar esta idea de la infoexclusió, ¿no?, que són aquells subjectes, ¿no?, que són excluïdos, ¿no?, de l'accés a les noves tecnologies i que queden fora i que la seva possibilitat d'informar-se, comunicar-se o produir coneixement queda fora, ¿no? Entonces tenim infoexclosos, que serien en cert sentit semblants a los analfabets tecnològics, ¿no?
Això és el que havia pensat jo, crec que preparant l'entrevista vam comentar.
Però en matisos, ¿no?
Perquè, en matisos, sí, perquè veien que no era el mateix.
Perquè, per exemple, esos infoexclosos quan tenien la possibilitat d'accedir a aquestes noves tecnologies i quan s'adonaven, per exemple, del paper que podien jugar aquestes tecnologies en la seva vida quotidiana, aprendien molt ràpidament. Per exemple, en Rumanía, en aquests llocs que vos havia contat, pues, els campesins romanos utilitzaven magníficament bé l'Skype per a comunicar-se amb els seus fills que estaven en tota Europa. Havien après sense tindre que passar per l'escola universitària d'informàtica o la facultat. Entonces, claro, la idea ahí, clarament, lo que nos van a donar en esta relació en principi molt difícil de pensar, ¿no? Gent que no té capacitat, que està en situació d'exclusió social i los vinculem con els nous desenvolupaments, ¿no? Pues esa relació està i quan la gent en té per a què li servissin aquestes qüestions les usa en la seva vida quotidiana, ¿no? I això va ser una de les constatacions més rellevants, ¿no? Però en este sentit d'infosclosos té una altra dimensió superior que a mi m'agradaria també comentar. Tots som infoexclosos del coneixement, perquè les grans decisions tecnològiques, no, vinculades a les nanotecnologies, a les biotecnologies, a les ciències de cognitives, no, que produeixen permanentment desenvolupaments tecnològics que estan ja en la nostra vida quotidiana, s'han pres sense que la ciutadania tinguera ningú tipus d'informació ni decisió al voltant, no? Entonces, en ese sentit, no, la infoexclusió en esta societat del coneixement, i és la última paradoxa que es trobem, no? Tots som infoexclosos de los usos socials d'aquest coneixement i de les tecnologies aplicades, de tal manera que la nostra condició ciutadana solo podrà tindre sentit en el moment, no, que els ciutadans puguen decidir al voltant del usos socials de la ciència, que no és el mateix que els usos productius i econòmics de les aplicacions científiques.
Clar, no? I tant que no és el mateix.
Va, a la revista El Tema tu abordes la falta d'expectatives d'emancipació juvenil. Quina part de responsabilitat en aquest problema es pot atribuir a la societat en el seu conjunt i quina als jovens a títol individual, respectivament? I de quina forma aborda aquest problema la sociologia crítica?
Sí, molt bé. Abans la infoxicació infoxicació és una cosa més clàssica, no? És per exemple ara la televisió espanyola, no? Que o quan canvia de en comparació per exemple amb la BBC, no? Quan de repente quan un mitjà de comunicació, no, vinculat a un govern se converteix en aquest sentit en la veu del govern i no en la veu pública de tots els sectors que representa. No? Això és una qüestió molt més clàssica, no? Mm-hmm.
Això sí, però ho tenim assumit.
I nosaltres,
i petit.
Malauradament, en el País Valencià tenim un exemple fantàstic d'aquesta qüestió, no? Que estan patint-lo ara els companys de Canal. No? Però, bueno, la idea, tornant als joves, gran part de del meu desenvolupament com a investigador sociològic se va produir treballant en sociologia de la joventut. De fet, en 1886 van fer el primer treball sobre el primer informe sobre la joventut valenciana dirigit per Josep Sen Marqués, on treballaven sociòlegs tan rellevants com Ernest García o Pura Duar o Fàtima Perelló, no? Érem un equip de 4 persones, no? Entonces, ahí la qüestió, sobretot, el que plantejàvem ahí ja en aquest moment, no? Muy en sintonia con les investigacions que s'estaven produint en el conjunt de l'estat espanyol, és que la joventut és una transició de la dependència infantil a l'autonomia adulta, no? L'autonomia adulta es aconsegueix bàsicament quan uno té possibilitat de recursos econòmics, un lloc diferent de la seva família d'origen, no? I poder decidir sobre les qüestions relevants de la seva vida autònomament, no? I en 1886 aquestes qüestions començaven a plantejar-se amb dificultat. Perquè i de fet en els
últims... En 1986 ja hi havia problemes.
Ja començaven a haver problemes, no? I ja en els grups de discussió que fèiem en joves, no? Era molt freqüent sentir aquesta idea de no tenim futur, no?
Ostres, doncs nosaltres jo trobo que...
Clar, esa és la reflexió.
El No Future no era dels 70.
No, era dels 80, no?
El No Future és
Pans, sí. Pans i tal. Sí,
Pans és més dels 80, no? Però, 70. Doncs em pensava que era 70, no sé per què.
En els grups de discussió que era una... És, bueno, com us comentava abans, és una tècnica d'investigació juntament a joves perquè parlaran de la... Pues era molt sovint sentir, no? En el sector més precaritzat que no tenien futur, no? I en aquell moment la situació era radicalment diferent a l'actual. En aquest sentit, el que s'ha constatat és un progressiu tancament, no? De la possibilitat dels joves d'entrar en el món adult. Mm-hmm. Tancament per part del món adult, no? Si penseu, per exemple, que enguany al voltant de 150.000 estudiants, no? Se quedaran fora de poder accedir al... Segons els càlculs del sindicat d'estudiants en l'estat espanyol, jo crec que no serà molt precís, a lo millor podrien ser més de 150.000, 130.000, bueno, seria una qüestió, però un contingent molt nombrós d'estudiants no van a poder accedir als estudis universitaris perquè les tasses de matrícula han pujat i perquè les seves famílies tenen que decidir entre... donar comer o donar d'estudis als seus fills, no? Uh-huh. Això sí, lo portem a l'àmbit laboral, no? I això sí, lo portem... O sea, en este sentit, lo que s'està produint és una... una mica de desmantelament i desperdici de les joves de l'estat espanyol d'una forma inaudita, no? Uh-huh. La generació nini, ni uh-huh. estudio ni trabajo, estan en terra de ningú, no? I és una responsabilitat fonamental de la societat adulta que ha creat aquestes condicions, no? Efectivament, no? Pues els joves poden contribuir d'alguna manera. En general, els joves són bons estudiants, fan el que han après, no? I les han dit que si estudiaven tindrien treball, bueno, en les generacions anteriors, i de repente se troben que no, se troben que tenen que són com els seus avis, no? Que tenen que emigrar a Alemanya, que tenen que emigrar a França, con el seu màster, con la seva, los que han pogut estudiar, no? Entonces, en este sentit, lo que és molt substantiu és el gran desperdici, el gran derroche i la gran agressió, no? Per dir-lo en aquests termes, que les élites dominants de la societat adulta estan fent en la generació jove.
Un poquet així, no? Nos quedem un moment. Sí, jo... Doncs mira, parlant de desmantellament, doncs l'altre dia quan estàvem preparant l'entrevista hem estat parlant, doncs ens vas comentar un aspecte bastant, bastant interessant que era doncs el desmantellament progressiu que està sofrint l'educació pública. Aleshores, en aquest punt la sociologia crítica, què ens comenta?
Clar, jo en aquest sentit la idea és molt interessant repensar el paper de les universitats públiques, bueno, de tot el sistema educatiu, no? El sistema educatiu és un eix clau, no? en la generació de benestar, no? de progrés, de ciutadania, no? Crear les condicions per a que les generacions joves puguen ser socialitzades en els coneixements, els sabers, de les generacions adultes, no? I crear les condicions per a que aquests subjectes puguen esdevindre sers humans en la seva totalitat, no? Doncs assistim ja des de fa un parell de dècades, però sobretot en els darrers anys molt intensificat, a aquest desmantelament. Cada vegada l'educació pública té menys ingressos, menys financiació, cada vegada les condicions dels professors per a treballar són pitjor en ensenyança primària, en ensenyança secundària, cada vegada les condicions on els estudiants recebissin la seva educació també van empitjorant, no? En aquest sentit, no, estem assistint, pues eso, a la creació quasi a un canvi de gir que pareix que el que estem creant siga la societat de la ignorància, no? Eso per la realitat d'aquests nivells, no? El primari i el secundari, que són claus en la formació de les persones, no? Bueno, se justifica com a recorte, se justifica per lo que està realment passant, és un desmantelament, no? D'aquest element que és fonamental per al progrés de les societats, no? I en la universitat pública ocorre això altre tant. L'ús social que té el coneixement en la dimensió de la universitat pública és clau també per a formar ciutadans professionals, per a transmetre coneixement a la seva ciutadania. Els usos socials del coneixement passen per la universitat pública. La universitat pública també s'està desmantelant a partir dels recortes pressupostaris, no? I s'està posant, no, quasi al mateix nivell que la universitat privada. Si analiseu les publicitats de les universitats privades, diuen algo así como "vente a probar", no? En el campus nostre de Manchester hi havia un cartell, no, de no sé què universitat privada, no, però que el seu eslògan és "vente a probar", no? Les taxes han pujat tant, no, en les universitats públiques, que per a aquells que puguen pagar-lo, aquelles famílies, n'hi ha un moment que poden pensar, bueno, pues no sé, con este coste poden també anar a les universitats privades, no? Privades que són fonamentalment catòliques, no? Una altra publicitat ara molt sovint en la SER d'una altra universitat privada és "vente a estudiar lo que quieras, donde quieras", no? Con lo cual, una de las cosas tradicionales de las universidades públicas, que es la nota necesaria para cursar, pues se la saltan y proponen, ¿no? Bé, pero hay un empobriment, ¿no? de ese uso social del conocimiento en el enseñamiento primario, secundario y en la universidad pública. Y, por supuesto, de los profesores.
Clar, això és eslògans davant de l'eslògan, per exemple, que podem escoltar en el canal Busi, quan anem en el bus de la Politècnica, que és "formem persones". Uh-huh. Aleshores, ahir formem persones. Així està la part, l'aspecte més de la construcció social de la persona, a banda del desenvolupament en una disciplina concreta. Però si et diuen, et venen, vine a provar, no? Una cosa d'aixes. Clar, n'hi ha estudiant que diu, jo me'n vaig allà, perquè m'aproven. No, quan comentàvem, per exemple, en dret romà, no direm quina universitat, però allà anaven i es pagaven l'aprovat. Uh-huh. I així en la pública, doncs, costava molt aprovar dret romà. Aleshores, no sé, això, una competència bastant deslleial, i perquè s'ho puga pagar, la pública va perdent clientela, clar.
Però a més, l'actual Ministeri d'Educació ha entrat directament en aquesta direcció, no? Per exemple, coses com el finançament públic, no, de col·legis que segreguen els estudiants, no? Uh-huh. Col·legis de caràcter religiós, no? I que són financiats per diners públics, no? Quan ha sigut recorregut i denunciat, el ministeri ha dit que va canviar la llei, que va per a permetre aquesta financiació. És increïble que la societat espanyola estiga pagant a col·legis on van les classes mitjanes altes i altes d'aquesta societat. Ells no necessiten cap tipus de financiació. Okay. En els col·legis, no? I luego lo que és molt dur també en el sentit del professorat universitari és que aquesta imatge del professor universitari, jo abans feia la referència de Banyet, no? D'una persona vinculada a la formació i que treballa per la formació, s'està substituint totalment pel professor investigador. Què és un professor investigador? Un professor que té molts escenis, no? Què tens que fer per a tindre molts escenis? Publicar en moltes revistes estrangeres, ser un investigador de prestigi. Això té sentit per al Centre Superior d'Investigacions Científiques, té sentit per a determinats professors en un departament. Però quan la carrera dels professors se dedica a la investigació i el que s'està promocionant és la investigació i el que s'està recompensant és la investigació, si tens molts escenis dones menys classes, no? El que s'està és desmantelant, no, el treball educatiu, no, i formatiu que els professors realitzem amb els nostres estudiants, no? Privilegiant perversament una direcció front en l'altra, no? no és que no hi ha que investigar i no hi ha que investigar bé, no és que no n'hi ha que publicar, n'hi ha que fer-ho, no? Però la tasca central nostra, no? És la dedicada a la formació i el treball. No pot haver una bona docència sin una bona investigació, i això és evident, no? Però la que mesura el sexenni és altre tipus d'investigació, competitiva, de rentabilitat econòmica, etcètera, etcètera, no?
Volia preguntar-te quina presència té la sociologia crítica en el camp acadèmic i també en el professional.
Bueno, jo vos dic abans que és minoritària, o sea, és una sociologia molt minoritària, no? I que, bueno, pues no per suposat, no, comparat amb la sociologia acadèmica hegemònica, no ocupa un paper pues menor, no? Però lo que sí que és cert, no, i és que la potencialitat, no, en instruments de la sociologia crítica exigís ser sociòleg i ser crític. Entonces lo que és evident és que la gent que s'ha format i que compartís una perspectiva de sociologia crítica, el seu rigor professional i laboral a l'hora de fer les coses és molt més complet. La sociologia acadèmica està més compromesa con quedar bé, no, con fer les coses com l'acadèmia manda, i és el seu pues objectiu, no? I per això els professionals que forma són professionals conformats con ese deber ser, con esa normativitat social, no? El sociòleg crític té una mirada més enllà, va més enllà, i en aquest sentit pues, la seva possibilitat de desenvolupar tasques d'investigació i professionals en principi és major, no?
Ja, José Manuel, ja l'última ja per acabar. El Fòrum Social Mundial és un encontre anual on es parla de globalització i les seues possibles alternatives. Tu has sigut participant, no? Ens agradaria que ens feres una valoració.
Bé, la història dels foros socials mundials és molt, molt interessant, no? El primer foro es produeix en l'any 2000 en Porto Alegre, no? No sé si recordeu la segona meitat dels anys 90, que és una meitat molt de molta negativitat, no? Pues les manifestacions de Seattle, els diferents moviments antisistema que es van donant per tota Europa i Nord-Amèrica, però sobretot, no, lo que estan dient, lo que diuen esas manifestacions, no, ciutadanes, és no volem este món, no? En el 2000, en el primer encontre de Porto Alegre, lo que se diu per primera vegada és otro món és possible. I són àmbits, no, los foros socials mundials, on per una banda n'hi ha una presència molt important dels pensadors més rellevants de la nostra contemporaneitat, no, gent com Noam Chomsky, Frederick Jameson, en fi, les persones, no, més cuyo pensament és més substantiu. També n'hi ha un component molt important de universitaris i professors, i també n'hi ha un component molt important de societat civil organitzada, moviments socials, no? Entonces, bueno, diguem que seria un àmbit privilegiat per a la sociologia crítica, perquè s'està analitzant el món en termes globals en què s'està vivint, i s'estan proposant ja en termes inclús ciutadans i polítics alternatives, no? Jo he tingut la sort d'escoltar a Eduardo Galeano en el primer Foro Social Mundial, a Noam Chomsky, en fi, i des de ese any 2000 s'han celebrat pues, fins a cada dos anys va celebrant una edició en Senegal, en Dakar, no? I continuen, no, d'alguna manera viu, no, aquest esforç, no, per pensar el nostre món contemporani con les seves desigualtats i buscar, no, instruments de transformació, no, en un àmbit molt interdisciplinar de sociòlegs, economistes, científics naturals, no, moviments socials, societat civil, no? I el més rellevant, les meves participacions en els darrers anys ha sigut en un encontre paral·lel de ciència i democràcia, no, on al voltant del Foro Social Mundial se reuneixen científics de tot el món, no, i comencen a pensar i se debate sobretot el paper i els usos socials de la ciència contemporània, no?
Moltes gràcies, ha estat un plaer sentir-te. Ah,
molt bé, gràcies a vosaltres i a la vostra invitació. Gràcies per invitar-me.
Moltes gràcies.
I ara escoltem Que boig el món, del grup musical Lax en Busto.
Que boig el món, que no té cap sentit i em fa pensar, no sé què hi faig aquí, que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta força que et deix sol. En el principi del camí diuen que el món s'hi ve a patir. Que boig el món, que no té cap ni peus i ens deix tenir el que teníem ahir. Que boig el món, que no vol aconseguir per fi esborrar del mapa aquelles coses que menys premi ens fan sentir mesquins. A la distància està el secret, que allà t'oculpa si en discret. Quan veig que molt pitjor estic jo, que boig el món on podem creure més d'un déu, i això ens obre les ales de la vanitat. Podem ser injustos i malvats, però el pitjor és no saber mai qui mou els fils al teu terrat.
Pleiades, en UPB Ràdio, en la 102.5 de l'FM.
En Pleiades, millorem el llenguatge.
Aquesta setmana comentarem les paraules en aquesta part desmantellament i retallada, que estan relacionades amb el tema de que ens ha parlat José Manuel Rodríguez Victoriano fa una mica tigua. Escoltem ara les frases que ens lleig Toni.
Les polítiques actuals sembla que pretenguen el desmantellament de l'educació pública. Actualment, la sanitat pública sofreix grans retallades en els pressupostos.
Pel que fa al mot desmantellament, es refereix a l'acció o l'efecte de desarmar una plaça forta, destruint les fortificacions o les obres de defensa. Ara bé, en un sentit figurat, que és com s'està utilitzant últimament, Es refereix a l'acció de desmuntar una organització o un ens públic. En cap cas no hem d'usar el mot desmantelament, ja que és un barbarisme, i també podíem afegir que no hem de dir desmantelar, sinó desmantellar. Després, pel que fa al mot retallada en el context econòmic, ens referim a l'acció i a l'efecte de reduir o escurçar les partides econòmiques que maneja un govern per a les diferents activitats destinades als ciutadans. Cal recordar que no hem de dir el barbarisme recorte i que tampoc no és correcte dir recortar en lloc de retallar. Doncs bé, nosaltres el que sí que no retallem és la dita que ens ha preparat Toni, que tot seguit ens la llig.
Si continuen empobrint la ciutadania, hi haurà necessitats bàsiques que sols se les podran permetre els 10.000 de dalt.
Bé, aquesta dita, els 10.000 d'edat, la usem quan ens referim al conjunt de poderosos, especialment rics, d'un país.
I a continuació, escoltem el grup Xerramec Tiquismiquis i la cançó La Grip, que va ser editat en l'àlbum del 2007.
Sagafa el carrer i s'acaba el llit. El sexe és com la grip. S'agafa el carrer i s'acaba el llit. Per tornar a sentir.
Estàs en Plèiades.
En la 102.5 de l'FM.
En Plèiades, preguntant, es va a Roma.
En Preguntantes va Roma continuem la nostra sèrie Patrimoni de l'Horta en el programa d'avui i en els pròxims ens ocuparem de patrimoni en perill, abandonat, degradat o necessitat de recuperació d'aquesta comarca. I avui comencem per... Per on comencem, Toni?
Doncs comencem per la Casa de la Serena, de l'Horta Nord. Si en lo mal temps la Serena bé canta, jo dec cantar, puix dolor me tormenta. Aquests versos de Joan Roís de Corella, del segle XV, als quals va posar música Raimon, fan al·lusió a una figura mitològica, la sirena, coneguda com Serena en el valencià dels temps de Corella, i també en el de l'Horta de no fa tant de temps, com ens mostra el nom d'aquesta casa senyorial o palau rural a què dediquem la nostra secció d'avui. La Casa de la Serena, o també anomenada de la Sereneta, es diu així per la figura que ornava el portal principal, un ésser fabulós, amb cap de dona i cos de serp, esculpit en marbre al voltant de l'escut dels propietaris i en el qual la gent de l'Horta va veure allò que avui en diem una sirena. Aquesta placa no es pot veure ja al palau, ja que és de propietat privada i es troba actualment abandonat, degradant-se a poc a poc. La placa de la Sereneta es conserva a l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca, atès que la Casa de la Serena es troba dins del seu terme municipal, tot i que forma part del nucli urbà d'una petita pedania de la ciutat de València, Benifarats. La Casa de la Serena, una de les escasses alqueries fortificades que encara queden a la comarca de l'Horta, es construïa al segle XVI, en estil renaixentista. I, de fet, a l'escut on apareix la famosa Sereneta hi trobem també la data de construcció, l'any 1553. L'obra, però, sembla que va aprofitar en part una construcció anterior, una casa de principis del segle XV. També com a exemple d'arquitectura palatina del segle XVI, en el medi de l'Horta, és excepcional la Casa de la Serena. Al segle XVIII, el palau patia algunes reformes i s'incorporaren alguns elements barrocs. L'edifici principal té l'aspecte d'una casa compacta, amb una torre mirador i un hort adjunt. La torre, que es pot considerar com una reminiscència gòtica i medieval, de quan el poder feudal s'associava simbòlicament a aquest element arquitectònic, se situa en un lateral i és l'element més característic de l'edifici. Allotja una escala que comunica les dues plantes del monument. Des de les reformes del segle XVIII, la torre apareix rematada amb una coberta apuntada a quatre aigües recoberta de teules blaves. Aquesta coberta, amb influència flamenca i relacionada també amb els casalicis barrocs de la ciutat de València, prolonga verticalment la torre, de manera que en remarca l'esveltesa. Una galeria d'arquets remata les fàbriques llises i serveix de suport a un ràfec potent. També destaquen la portada i els finestrals de carreus. Malgrat que va ser declarat bé d'interès cultural per la Generalitat Valenciana l'any 2004 i que al final de la dècada del 1980 la Conselleria de Cultura hi va portar a terme obres de consolidació, l'estat actual d'aquest edifici tan valuós és ben preocupant. No sols les administracions, sinó també els ciutadans valencians hem de ser conscients de la necessitat de preservar per al futur elements tan vells i emblemàtics del nostre passat com la Casa de la Serena, de l'Horta Nord.
I quina pregunta tenim aquesta setmana, Toni?
Doncs, com hem dit, la Casa de la Serena es troba en terme d'Alfara del Patriarca, però està integrada en el nucli urbà de Benifarats. Ens podríeu dir quants habitants té aquesta pedania de la ciutat de València segons el cens de 2009?
Repetim la pregunta.
Ens podríeu dir quants habitants té Benifarats, pedania de la ciutat de València segons el cens de 2009?
Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta de la setmana anterior en què us demanàvem el nom del cèlebre guisat valencià que va associat al nom de Catarroja i que té com a ingredient bàsic l'anguila. I la resposta correcta ens la dona Toni.
Doncs es tracta, Elisa, de l'all i pebre, o més ben dit, de l'all i pebre d'anguila, atès que en sentit estricte el nom d'all i pebre designa sols la salsa amb què s'acompanya aquest peix i que es pot aplicar també a altres peixos, com ara la llissa o el salmó, o fins i tot algunes carns. Però el plat valencià d'all i pebre per antonomàsia és el d'anguila i per això sovint diem només all i pebre per a referir-nos al guisat d'anguila que du aquesta salsa. A banda de l'anguila, altres ingredients bàsics de l'all i pebre són el pa o les creïlles, l'oli d'oliva i, per descomptat, l'all i el pebre roig que donen nom a la salsa. També hi poden entrar pinyons, ametlles, pitet, etc. A Catarroja, que es considera com el bressol d'aquest suculent plat, es fa anualment un concurs d'all i pebre per les festes de Sant Miquel.
I aquesta setmana, la persona guanyadora és Maribel Bertomeu García. Maribel, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera.
Ajudes.
Formació.
Cinema.
Concerts.
Tot, ara,
en l'agenda de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística. I en l'apartat de notícies us volem informar que la UPV, a través de l'Àrea de Gestió Cultural i l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística, té organitzades una sèrie d'activitats per al dijous 4 d'octubre. A partir de les 12:15 i des de l'Àgora s'iniciarà una cercavila que portarà el ball d'estornejants d'Algemesí, precedits per la colla de dolçaines i percussió de la Societat Musical d'Alboraia. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve amb aquesta cita de Winston Churchill. Les crítiques no seran agradables, però són necessàries.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.